Bona tarda a tothom. Voldria, per començar, donar gràcies a les persones que organitzen 90 minuts per viure, perquè m'han permès estar aquí avui amb vosaltres. Parlarem, doncs, jo us parlaré de l'espiritualitat i la psicoteràpia, que són dos aspectes que primer anirem desgranant individualment, cada un per separat, i després veurem si hi ha punts de coincidència i quins punts són els de divergències. Què entenem per espiritualitat? L'espiritualitat és una paraula que deriva de llatí, spiritus, i significa alè de vida. Se sol utilitzar per definir experiències que ens commouen, profundament, i que es diferencien bàsicament de les experiències quotidianes. És un altre tipus d'experiència que sentim dins nostre com una commoció, un sentiment molt especial que no és el sentiment que habitualment, no és la vivència més que un sentiment, no és la vivència que nosaltres tenim habitualment. I té acceptacions des de molt restringides, pot ser doncs, una sensació momentània en un moment que un diu, sembla que és una experiència que pot sentir que hi ha quelcom diferent de la quotidianitat o experiències, vivències que són molt més elaborades com pot ser doncs, una experiència mística. L'espiritualitat és inherent al ser humà, no és que uns en tinguin i altres no, sinó que és una capacitat que tots els éssers humans tenim dins nostre. Què és l'espiritualitat? Entenem que d'entrada l'espiritualitat és una experiència i això és molt important perquè veurem com diferents autors, per exemple, doncs, posem Teresa d'Àvila, parla bàsicament d'aquesta experiència. Fins i tot ella, quan en els seus escrits pensem que era una època que va ser molt difícil perquè hi havia la Inquisició, perquè hi havia los letrados eren juristes i teòlegs, i diríem, eren els que pautaven tota, diríem, tota l'experiència i tot el contingut de lo que religiós. Doncs ella es basava per dir les seves teories, per dir les seves vivències, per explicar-se què era una experiència. I amb això diríem, no podíem contestar-la, perquè davant d'una experiència doncs, els altres, encara que tinguessin molts llibres llegits, era una manera en què ella doncs, podia trobar un camí d'expressar i de dir les seves formulacions. Veiem que és íntima, és a dir, és una experiència que succeeix en l'interior d'un mateix. Sant Agustí, referent a aquesta experiència íntima i personal de cadascú, diu, no vagis fora, entra dins de tu mateix. L'home interior, en l'home interior habita la veritat. No li fores ire in te ipsum redi. In interiori homini habitat veritas, habitat veritat. És a dir, és una experiència de l'interior íntima de la persona, personal i íntima. Per exemple, doncs, Teresa d'Àvila, en una frase molt famosa seva, doncs, ens diu, no entrarem al cel si abans no entrem en nosaltres mateixos. I és una experiència d'una realitat no tangible, d'una realitat que no podem percebre amb els sentits de l'oïda, de la vista, malgrat doncs, que hi hagin experiències espirituals, doncs, que hi ha unes visions. Però és, no podem apropiar-los amb el coneixement racional. I aquesta experiència s'anomena de formes diferents. Poden ser doncs, l'altra realitat, la realitat subtil, Déu, etc. No hi ha una forma, depèn de la corrent religiosa, de la corrent mística, s'anomena d'una manera o d'una altra. Hi ha un aspecte que és important i que cal destacar, que l'espiritualitat no és la religió. La religió és un aspecte d'una sèrie de creences que estan ordenades, que hi ha, diríem, una jerarquia, uns textos. L'espiritualitat no. L'espiritualitat és el que hem dit abans, passem, si voleu, és una experiència personal íntima i que s'anomena de formes diferents. Això és important distingir-ho perquè normalment s'associa la religió a l'espiritualitat. I és quelcom que cal tenir molt present, perquè si és veritat que en la religió no s'entén sense espiritualitat, sense una, diríem, sense una experiència espiritual, no és l'espiritualitat. Després no és la religió, l'espiritualitat, perdó, no és la religió. Evidentment, dins de la religió hi ha formes d'espiritualitat, però hi ha gent, doncs, que dins de la religió, més que una espiritualitat, pot tenir una fe, que és diferent. Que la fe és una creença en uns còdics, una creença en unes persones, però a vegades hi ha aquesta experiència espiritual i a vegades doncs, hi ha la fe. I això és molt important perquè usualment les religions últimament s'han apropiat com, durant molt de temps, de l'espiritualitat, com solament es pot viure dins de la religió. I després anirem veient com això no és així. Per tant, veiem que l'experiència és una experiència que transforma. Això és important. Aquesta experiència de l'espiritualitat transforma la persona i la transforma en la seva relació amb els éssers humans. Aquesta experiència plena espiritual d'una realitat no tangible, aquesta vivència interna, aporta una nova visió al món, a la natura, als animals, a l'univers en general. És una visió doncs, més, podríem dir, còsmica. Com us he dit abans, Santa Teresa d'Àvila posa les proves de l'experiència davant de qualsevol coneixement. És a dir, ella parla des de la seva experiència espiritual i tots els seus llibres estan basats en aquesta experiència espiritual. Si bé doncs, hi ha moments que recull els textos, però no parla, diríem que el seu fonament és aquesta experiència personal que ella té, però evidentment és des d'una experiència mística. No? Que no és, diguem, com és la màxima experiència espiritual, el màxim nivell d'espiritualitat. I aquí veiem com l'espiritualitat en Santa Teresa no té que veure, no necessàriament correspon a la religió. Si bé ella entra dins dels cànons, i ella sempre ho diu, que la seva vivència espiritual està dins dels cànons de l'Església Catòlica. I no s'aparta en els seus escrits en cap moment de l'Església Catòlica. Però, i això és important, normalment el que passa amb els místics és que precisament perquè tenen aquesta experiència interna, única i personal, no són ben admesos dins dels còdics religiosos, dins de la religió, perquè veiem que les religions usualment aquesta experiència directa va dirigida dins d'una formació religiosa, dins d'un quadre, podríem dir, dins d'una jerarquia religiosa, dins d'un... perquè les religions veiem que normalment el que parlen és d'obediència. I en aquí és una experiència directa que no passa pels constructes, diríem, de la religió. Per tant, Veiem que les característiques de l'espiritualitat és que és una experiència, que és personal, que és, ja ho hem dit, que és íntima, que és inefable, i això és important, és inefable, és a dir, que difícilment la persona hi pot posar unes paraules. Per això, la literatura mística i la literatura espiritual és important quan hi ha necessita també de tot un bagatge, d'unes corrents que intenten explicar aquesta experiència i normalment l'expliquen mitjançant doncs, simbologies, mitjançant metàfores, perquè costa molt d'explicar perquè realment és una experiència que és inefable i que pertany a una realitat que no és la realitat quotidiana, que no és la realitat empírica. Podem pensar en quin moment comença o quan l'home té aquesta experiència d'espiritualitat. Evidentment, no podem saber-ne els orígens, però sí que sabem que, per exemple, en el Paleolític Mitjà, que són uns 1.330.000 anys abans de Jesucrist, ja s'han trobat tombes en els que els cossos dels finats hi han estris diferents, veieu? Aquests pals que són d'ossos, aquests pots, i això fa pensar que si els morts des de fa 130.000 anys els hi posaven a les tombes doncs, uns estris, fa pensar que això segurament era perquè creien que després els necessitarien, no? que després doncs, era algo que havien de fer servir. Per tant, ja hi ha una noció que va més enllà de la mort física. Hi ha una altra realitat que després de la mort s'hi pot accedir. Quina és la forma més primitiva de l'espiritualitat? Es considera que el xamanisme és la forma de l'espiritualitat més antiga. Michael Harner és un antropòleg, que ell ha estat vivint durant molts anys en diferents pobles, buscant, investigant sobre el xamanisme i s'han trobat que les pràctiques xamàniques doncs, són molt semblants tant a Sibèria com al Tíbet, com a l'Àfrica, com a Nord-Amèrica, com a Amèrica, tant a Amèrica del Nord com a Amèrica del Sud, com a l'Àfrica i també com al Tíbet. Pensem que al Tíbet, abans del budisme, hi havia un xamanisme que era el xamanisme dels bomb. I després, amb la vinguda del budisme, va haver-hi un sincretisme entre els bompo, aquests xamans antics, i els budistes, i s'ha creat també una pràctica que en alguns punts i en algunes regions s'utilitzen encara aquestes pràctiques xamàniques antigues. El xamanisme apareix en molts pobles, com us he dit, i en moltes cultures separades geogràficament, molt separades geogràficament, el qual fa pensar que no és possible que hagin tingut un contacte entre ells. Què és el xaman? El xaman veiem que és un home o una dona. És un home o una dona que la seva característica és que la seva característica és que fa un viatge a una altra realitat amb un estat alterat de consciència. Què vol dir això? És una persona que té la capacitat de mitjançant uns sons normalment amb tambors, amb uns sons rítmics amb tambors, que pot accedir a un canvi de consciència i accedeix a una altra realitat. I que tant és un home com una dona. Moltes vegades aquests viatges es fan per una ingesta de plantes, però el 95% dels xamans no necessiten les plantes per fer aquests viatges, per anar a aquesta realitat transcendent, per anar a l'altra realitat, sinó que ho fan mitjançant uns sons molt repetitius de tambors. En el xamanisme no hi ha una estructura jeràrquica, això és el que diferència, per exemple, de les religions. El xaman creu la seva experiència i una de les característiques del xamanisme és que creu solament la seva experiència. No hi ha uns dogmes, així com a les religions hi ha dogmes, en el xamanisme no hi ha dogmes, hi ha l'experiència personal de cada xaman. I quina és la funció? Cura i endivina. Cura, mitjançant ell, amb aquests viatges, busca la sanació de l'ànima d'aquella persona, perquè pensem que hi ha una noció que és que no solament la malaltia és física, sinó que hi ha una part de la malaltia que és espiritual. I aquesta part espiritual és la que es cura mitjançant aquests viatges o aquestes sanacions espirituals. I també endivina. Precisament pel que hem vist, no és una religió, perquè no hi ha una fe, no hi ha unes creences, no hi ha una jerarquia, sinó que és una experiència personal de cada xaman. Veiem també, respecte a l'espiritualitat, què ens aporten les neurociències. Les neurociències, veiem que a l'espiritualitat no es formula, diríem que no existeix a partir del pensament conscient, sinó que és substituït per una consciència més primitiva que no és dualista, és a dir, no, això sí o així no, això està bé o està malament, no és una consciència dualista del sí o no, del bé o del malament, i és una consciència molt més arcaica. Per això hi ha historiadors, em sembla que és Reno Cantori, no? Que en el Pensiero di Primitivi, i parla de l'existència de formes pensaments que estaven molt més present en l'home primitiu i que al desenvolupar un pensament durant, diríem, l'evolució de l'home, al desenvolupar un pensament més lògic i més lògic i més estructurat, diríem que aquestes fa servir unes categories cognoscibles més modernes, però aquestes més arcaiques doncs, han quedat disminuïdes. Això és evident, a mesura que una part del cervell, per exemple, tots ho sabem, a mesura que es desenvolupa una part del cervell, per exemple, doncs, hi ha altres parts del cervell que no es desenvolupen tant i que queden doncs, menys treballades. No? El cervell també és un òrgan que precisament perquè té una plasticitat, potser en podem parlar en algun moment, doncs hi ha, segons el que es treballa, és com la musculatura. De fet, si treballes més doncs, les cames, doncs acabaràs tenint unes cames més fortes, però si els braços no els treballes acabaran sent més febles. El cervell és igual. Veiem, doncs, això, que el pensament lògic i conscient es perd i és una consciència més preverbal, que per això és difícil l'experiència espiritual posar-la en paraules, perquè és un pensament, és una part del cervell més, és una part més antiga del cervell, preverbal, no dualista i arcaica. Segons el neuropsiquiatre Francisco Rivera, que té un llibre molt interessant, que és la intel·ligència espiritual, no? Ell parla doncs, de que s'utilitza en l'espiritualitat una part del cervell, que és el cervell límbic o el cervell emocional. I el que us comentàvem abans, no, el Reno Cantori, en el Pensiero di Primitivo, ell parteix que existeixen formes de pensament presents en l'home contemporani però que estan inhibides. I és el que l'antropòleg Lucien Levi-Brull parla de la participació mística. Hi ha hagut molts experiments, també fets amb les neurociències, pensem que hi ha una corrent que se'n diu la neuroespiritualitat, però que realment, o sigui, amb tot el desenvolupament de les neurociències, pensem que s'han avançat en molts camps, per exemple, amb el que és el camp de teràpies. Nosaltres com a terapeutes i com a clínics, doncs veiem que la persona, evidentment, si fa un procés terapèutic hi ha aspectes que canvien, però s'ha vist també que hi ha uns canvis a nivell cervell, i ara actualment amb les neurociències això s'ha pogut comprovar. Doncs aquest, el Mark Robert Ballman i el Andrew Newberg, del Centre d'Espiritualitat i la Ment de la Universitat de Pennsylvania, han explorat el cervell en persones que estan en pregària, meditació, rituals i estats de trànsit, com per exemple mèdiums brasilenys, místics sufís, monges franciscanes, pentecostals i participants rituals espirituals laics, i hem vist que la pràctica espiritual positiva és molt saludable pel cervell perquè fa més consistent el neocòrtex, que és una de les parts més importants del cervell. Una altra de les conseqüències d'aquests estudis, una altra de les aportacions d'aquests estudis, és que es pot reduir la part de la por del cervell. És a dir, que hi ha sentiments com la por que amb la pràctica meditativa, doncs, aquests sentiments més negatius disminueixen. I també han arribat a la conclusió que qualsevol ésser humà, religiós o no, té un circuit espiritual en el seu cervell. Ara passarem també a parlar de la psicoteràpia. Què és la psicoteràpia? La psicoteràpia, psico, és una teràpia, com ho diu la seva paraula, psicoteràpia, una teràpia de la psique. La psique era considerada, psique també pels grecs antics, vol dir ànima, que etimològicament hi ha coses, aspectes que s'assemblen, perquè espiritualitat, no?, ve d'espíritus, però espíritus és una paraula. Pensem que els grecs clàssics, Homer, ells no tenien la idea de que hi hagués una realitat més enllà, no? En els primers temps de la Bíblia, tampoc. Però ells creien que hi havia un espíritus, en parlen de l'alè. L'alè significa espiritualitat, és alè de vida, i aquest alè l'identificaven amb la respiració. I quan una persona és l'últim alè, l'última respiració, per allà marxa l'esperit de la persona. I psico també significa ànima. Psico, ànima, pels grecs. Per tant, veiem com, i que també aquest alè ha estat, diríem, posteriorment identificat amb l'ànima que marxa en aquesta última alenada abans de la mort. Per tant, etimològicament, si bé no és el mateix, però hi ha unes certes semblances. Doncs, la psicoteràpia és un tractament terapèutic que ajuda a resoldre problemes emocionals, problemes de relació amb els altres, problemes de relació amb un mateix, també psicosomàtics, és a dir, aquells problemes que acaben afectant el cos. Clar, hem de considerar que l'ésser humà no és que tingui el cap per una banda, el pensament per una altra i les emocions per una altra i les malalties físiques per una altra, sinó que és un conjunt de cos, d'emocions o ment i esperit. I per tant, tot està molt relacionat. I aquests problemes emocionals, aquests problemes psicosomàtics que afecten a la persona, provoquen un patiment. El que és important és que la psicoteràpia sempre té relació amb que hi ha una persona que està patint. Que està patint, ja sigui doncs, emocionalment, amb la relació amb si mateix, amb la relació amb la parella, amb la relació doncs, amb una substància, que pot ser la beguda, etc. I per això demana Doncs intenta a veure que si això ho pot resoldre. Parlarem del símptoma. Què és el símptoma psicològic? Perquè això és un tema que és molt important. Pensem que el símptoma no és el problema. El símptoma és per on s'expressa el problema. Per exemple, doncs, una persona pot dir doncs, que té un problema. Això són diríem, situacions molt clàssiques, que té un problema amb una obesitat. No? Els problemes amb l'obesitat és interessant, perquè és clar, o s'arregla, diríem, què és el que està passant de fons, o si no, continua per molts règims, torna a funcionar, torna a menjar compulsivament. Per tant, veiem una persona que té un símptoma que i la fa patir perquè menja i està obesa. Però això és per on el malestar, diríem, sorgeix i és per on s'expressa. Però hem de veure, és com una planta, que nosaltres ja, mira què és la planta, però on són les arrels d'aquesta planta? I, per exemple, doncs, en molts casos, aquesta obesitat o aquesta menjar, o aquesta obesitat, i pot correspondre perfectament, doncs, amb una dificultat amb la pròpia sexualitat, una dificultat amb com relacionar-se amb els altres i poder tenir una parella, i si tinc una parella em deixarà, per tant, si estic més aviat obesa, doncs aquesta parella a mi no em deixarà, per exemple. O la típica anorèxica, que és el que passa, hi ha un problema, ara parlo del menjar, però podria parlar d'altres temes, no? Què passa? Doncs no menjo, haig de controlar. Normalment, amb l'anorèxia, si van a una clínica i mengen, doncs està molt bé. I segurament doncs s'engreixaran. Però si solament té present aquest problema, quan deixin d'estar a la clínica, tornaran a fer el mateix. Tornaran a controlar el menjar. Per què? Doncs diríem que hi ha una dificultat concreta, en poder viure en el seu cos i a sentir-se una persona amb una subjectivitat pròpia. Pensem que l'anorèxica, la persona anorèxica, li costa molt, per exemple, dir que no. Hi ha tota una agressivitat interioritzada que a vegades, i que aquest no menjar, perquè pensem que és un acte autodestructiu, però en canvi és molt complicat poder dir que no a un altre. No? O això no ho vull, o això aquí m'estàs fent mal, o el que m'estàs dient no m'agrada, o mira, marxa del meu costat, o aquesta feina no em convé. Doncs, per tant, això és molt important. El símptoma no és el problema és la manifestació del problema. Si ens quedem solament en el símptoma, primer passarà una cosa que és interessant, és a dir, si arreglem un símptoma, però el malestar hi és com una corrent subterrània, no? Hi ha, diríem que hi ha una aigua que ha de sortir, però si la tapem per on surt i aquella aigua no en posem, diríem, no fem una canalització, aquella aigua sortirà per un altre lloc. No? És el de les humitats. Vale. Nosaltres tapem una humitat que podem tenir a casa, molt bé, però si no arreglem d'on venen les humitats, potser sortirà per un altre cantó. I això és el símptoma psicològic. Per què demanen ajuda? Us llegiré un text que és maco i diu per què les persones demanem ajuda? Per què quan estem malament? És el doctor Coder, alguns el coneixeu perquè si heu vingut a Espai de Paraula ell ha fet algunes conferències. Diu, quienes acuden en demanda de ayuda lo hacen porque se sienten mal consigo mismo y con los otros. Dado que sus experiencias subjetivas, sus experiencias personales, como es natural en distintos grados, son de tristeza, de ansiedad, de sufrimiento, de desánimo, de falta de ilusión por la vida. Y lo que demandan y esperan al terapeuta es que modifiquen estas experiencias, estas vivencias subjetivas que les invaden y les cambien y las cambie por experiencias de ilusión, serenidad, esperanza y goce por vivir. És a dir, la psicoteràpia és un treball. A vegades els pacients estan molt bastant cansats. Diu, si no han fet gaire cosa, eh? Aquí jo parlo i després estic cansada, clar, perquè és un treball. Pensem que un dels aspectes que gastem més energia és amb el pensament. Amb el pensament, amb la reflexió, amb els sentiments, que gastem molta energia, a vegades més que pujar una muntanya. I què és una experiència terapèutica? Us llegiré un altre text, aquest de l'Alejandro Ávila, que és el president de l'Associació de Psicoterapia Psicoanalítica d'Espanya. Diu, una experiència terapèutica és aquella que desestabilitza el funcionament rígidament establert en la ment. I clar, pensem que tots tenim una manera de fer. I aquesta manera de fer és la que anem fent, però clar, perquè puguem canviar les coses i fer-les d'una altra manera, també hem de modificar aquesta manera nostra que tenim de fer-ho, perquè si continuem fent-ho de la mateixa manera, continuarem tenint els mateixos resultats, com ja deia l'Einstein, no? I s'ha de promoure la possibilitat de que aquesta persona tingui un funcionament més flexible, més obert amb l'entorn, amb una major capacitat d'autoorganització evolutiva per l'adaptació a la realitat externa i interna. Pensem que, per exemple, us posaré un exemple, no? Una persona doncs, que ha patit molt, que ha sigut molt complicat, que ha sigut complicat a la seva vida, i llavors doncs, bueno, les coses ja no li afecten tant i va... I doncs s'ha posat com una cuirassa, bueno, mira, jo ja m'han passat tantes coses a la vida que no... que vaig fent, no? I a mi les coses no m'afecten molt. Val, això està molt bé, aquesta persona doncs va fer molt bé, perquè en un moment donat necessitava posar-se aquesta cuirassa. Però és què passa? Que amb les situacions de la vida i costa manegar-se. I perquè, clar... I què fa quan té un malestar? No li deixa sortir amb aquesta cuirassa. A vegades, quan rep sentir bons, clar, tampoc li acaben d'entrar. És a dir, està bé, doncs necessitem en moments donats protegir-nos, perquè hi ha persones que ens poden fer mal, situacions que són complicades, però podem tenir una certa flexibilitat en fer-ho, no? I us volia també parlar de Lowell, val? Que afirma que la ment, i això és interessant, és a dir, la ment humana està constituïda per la relació amb les altres ments. Quan nosaltres, els éssers humans, som uns éssers que naixem molt indefensos. I en els primers temps de la nostra vida, les persones ens formem segons les relacions que hi ha amb l'entorn. Tant és així que